Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 129è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, acompanyat avui pel mossèn Ricard Lázaro. Bon dia, Ricard.
Bon dia.
I com sempre, les tecles les toca el nostre tècnic Guillem Remisa. Bon dia.
Bon dia, Vladimir.
Avui el Ricard, si ha vingut el Ricard, llavors jo vol dir que torna a la secció Història i històries d'escacs d'Osona, no, Ricard?
Sí. Avui seran històries.
Va, sí, avui m'has dit que serien més aviat històries.
Sí.
Després parlarem de l'informe Shevchenko, que ha publicat, ha tret el gran mestre internacional Miguel Illescas al seu canal YouTube, i després una mica de notícies llampec que n'hi ha hagut per explicar-vos. Bé, Ricard, a veure, quines històries has portat avui?
Bé, jo pensava portar algunes anècdotes d'aquell temps, perquè fer una mica de record com eren els escacs en aquella època, haig de dir que aquestes anècdotes que dic són excepcions. La majoria dels jugadors eren correctes, cavallerosos, molt amables i fins simpàtics. Sí que n'hi havia algun d'antipàtic, però bueno, eren poca cosa. Si et sembla, comencem, i si teniu cap pregunta o si d'això m'ho dieu.
Molt bé.
Mireu, una de les coses que es feia en aquella època, i que avui dia, clar, no es fa, és ajornar partides. Ajornar partides, que era, doncs, deixar-la inconclusa, sí, fer la jugada secreta, continuar, si era el dematí, doncs, continuaves per la tarda, si no es feia encara la decisió, doncs, un altre dia, mentrestant la Federació Catalana, tant si era per equips com si era individual, esperant el resultat i posant un resultat provisional de taules, per si de cas. I en aquests ajornar partides s'havien donat anècdotes. Només diré les que jo havia conegut.
Molt bé.
Un, per exemple, que ajornava la partida i després a la tarda no es presentava. No sé. Després, algú que havia escrit abandono en la jugada secreta.
En la jugada secreta, doncs posa abandono.
Sí.
Perquè l'altre, doncs,
segueix d'esperar i tot.
Per pensar, molestar, analitzar. Sí, sí.
Després, això que us dic, ajornat diverses vegades, i en un campionat de Catalunya individual de tercera, es va donar el cas d'un que va tindre que fer el mat de cavall i alfil contra rei sol per guanyar la partida.
Sí.
El va aconseguir fer, tot i que era de tercera categoria, i tot i així no va pujar de categoria, tot i haver guanyat aquesta partida. Ho hem dit perquè veieu. Una altra cosa que també es feia molt en aquella època era que a les partides, fins i tot a les oficials, es fumava.
Sí.
Es menjava, no sé si ara ho permeten, de menjar.
No, segons la llei d'escacs no es pot menjar al tauler.
Es bevia, i fins i tot begudes alcohòliques, cervesa i així. Sí. Hi ha un cas que suposo que es pot dir el nom perquè fa tants anys i perquè, a més, eren partides amistoses i ensenyant al club. Un famós jugador que va jugar amb el Vic, que era l'Olaf Ulvestad, es passava la tarda, portava una petita capseta de cerveses i anava jugant i bevent, i ensenyava, i les guanyava, i amb els jugadors bons del club, perquè era un gran jugador, l'Ulvestad.
Sí.
No sé si...
Sí. Em sona, no l'he vist mai jugant. Però
nord-americà, i va estar molts anys al Vic.
Sí.
Després us explicaré també que hi havia jugadors que tenien una manera de jugar molt particular.
Ah, sí? A veure,
sí,
com era?
Que havia jugat i havia quedat campió de molts tornejos aquí a Vic i a Osona, al final ja coneixies el seu joc.
Sí.
Començava amb unes quantes salades d'obertura.
Sí.
si no t'havia guanyat l'obertura, seguien alguns tripijocs de mig joc.
Sí.
Allò, combinacions amagades i tal. I finalment, doncs, alguns trucos a la final.
Al final,
eh? Allò de que si sí, ella et deixa menjar dos o tres peons, però hi passa un i l'entra dama, coses així,
sí.
Que tu podies quedar. I alguna vegada, sobretot en partides en què s'hi jugaven diners, perquè, per exemple, hi havia un premi en metàl·lic pel campió o així, doncs et trobaves coses estranyeses al rellotge.
Ah, sí?
Sí. Que, per exemple, tu et semblava que havies canviat el rellotge, sí. En aquells que eren també d'una... com es diu això?
Els analògics, sí.
Sí, aquells. Una cosa que apretaves, sí. I apretava l'altra, sí. A tu et donava la impressió que havies apretat i te'l tornaves a trobar així, sense que ningú hagués vist res.
Mm.
Bé, aquest senyor que algú havia comentat, jo ja no dic el nom, evidentment, i fa molts anys, no sé si... suposo que potser ja no es viu perquè era una mica gran en aquella època i parlem de 50 anys enrere, doncs... aquest senyor va marxar del club l'any 80,
mm-hmm.
Va anar a una altra província i va quedar campió.
Uh-huh.
Després, si tinc temps, encara parlaré d'un altre campió d'una província que va anar al campionat d'Espanya. Mm-hmm. Però m'agradaria també parlar, si us sembla,
sí.
D'una anècdota que em va dir en Joan Sánchez, que sí. Era un jugador del club Escacs Vic,
mm-hmm.
Que havia quedat campió de Vic, que en aquella època tenia molta importància aquest títol, i que... ens va explicar una vegada en un campionat que era a nivell nacional.
Sí.
Hi havia un club en una petita localitat que es deia Paz i Justícia.
Oh.
No tenia res a veure amb Justícia i Pau ni amb cap altre club que pugui dir un nom igual o semblant actual, perquè va durar molt pocs anys i, segons sembla, eren els anys 50 o primers 60.
Mm-hmm.
Doncs resulta que ells portaven una temporada sense cap incident, sense res, tot normal, tot d'això, i al anar en aquest club hi va haver-hi un autèntic aldarull,
sí.
Provocat pels jugadors d'aquest club,
ah.
Que es va fer la situació molt tensa, es van deixar diverses partides sense acabar, es va recórrer a la Federació Catalana,
mm-hmm.
Perquè em va dir que havien arribat a un extrem que ja... perquè ho van començar, segons sembla, ells, els altres, el que em va dir en Sánchez, a mi. I va arribar la Federació Catalana i el que més va sorprendre després al final és que la Federació Catalana, incomprensiblement, va fallar a favor del Paz i Justícia. Els hi va donar...
Pel nom, no?
Els hi va donar perdudes les partides. No sé si els va amenaçar de sancionar-los. I diu, vaja, quin nom tenien, això que dieu. Quin nom tenien, Paz i Justícia. Això sí, em va explicar que era un club que havia durat pocs anys.
Sí.
I que era molt localitzat. Però, bueno, coses... Mm-hmm. Voleu que us expliqui també un incident? Crec que va ser al local del Congrés,
mm-hmm.
De Barcelona. Era un campionat individual. Jo el vaig veure, aquest incident, perquè quan estava omplertes totes les sales de dins, hi havia una petita saleta rebador molt petita, que era com un corredor transversal, que ja feien jugar doncs, dos o tres jugadors, sí. O tal, no? I jo estava jugant allà, precisament, mm-hmm. I feia estona, que hi havia un jugador de peu, perquè no se li havia presentat el rival.
Ah.
Aleshores, quan faltava un parell de minuts o tres per l'hora, que queia la bandera, no sé si encara és així actualment, però sí, sí, a l'hora, doncs entra corrent un senyor.
Mm-hmm.
I... jo vaig veure que estava al cas del que passava, perquè estava a prop de la porta, vaig veure que aquell que estava de peu se'l mirava amb molt mala cara, aquest que entrava corrent, perquè es temia el que realment va ser.
Perquè m'hi arriba.
Sí, però aquell, jo no sé si va veure aquest jugador de peu i esperant, però va entrar cap a dintre, corrents,
sí, sí.
A buscar l'àrbitre, l'encarregat del local que feia d'àrbitre.
Uh-huh.
No sé si encara també es fa així actualment, que l'encarregat fa d'àrbitre o no.
Hi ha àrbitre.
Vale. Sí. Doncs va entrar cap a dintre. I quan ja havia passat, jo què sé, un parell de minuts, ve i amb l'àrbitre, i en aquell mateix moment
uh-huh.
Cau la bandera.
Uh-huh.
I el senyor aquell que estava de peu diu, escolta, diu, ha perdut per temps, ha perdut per temps, no sé què. I el senyor aquest que havia arribat corrents va explicar que s'havia confós de local, que havia anat a un local que era l'altra punta de Barcelona, i que per això arribava tard i tal. I ell mateix, de la seva pròpia mà, el que havia arribat corrents, va firmar no present, NP, no presentat, i amb la firma. La Federació Catalana, quan els hi devia arribar aquesta planella, devien pensar, però aquí què ha passat?
No, jo crec que la Federació, clar, si ja arriba una planella que diu que no un senyor no presentat, doncs deu ser.
Sí, però firmada pel no presentat,
Ah, firmada pel no presentat.
Sí,
sí,
ell mateix va ser el que va escriure en el seu cantó no presentat, NP, i va signar, l'altre suposo que també va signar.
Sí.
Aquestes coses curioses, no? Però una cosa que actualment potser, però com que ja no existeix això de les categories, una cosa que en aquella època passava. Si pujaves de categoria, si estaves a punt de pujar de categoria i et faltava un punt, a les últimes partides, si la partida anava a taules, doncs normalment se solucionava amb una partida ràpida o amb un cara o creu d'una moneda. I això amb el coneixement, consentiment i aquiescència de l'àrbitre, perquè això era sabut. Ara actualment potser no s'hagués permès.
No.
Doncs l'encarregat àrbitre i tal. I un cas que no va ser així, però que va ser involuntari, aquell any la Federació Catalana havia pujat mig punt a la puntuació necessària per pujar a la categoria superior. I van vindre dos. També jo estava relativament molt a prop, no com l'altre cas, però estava relativament a prop jugant jo la meva partida allà. Van vindre dos i tots dos, bastant ràpid, no molt, però bastant ràpid, van dir, això em sembla que és taules. Sí, sí, és taules. Això. Amb taules no pujava cap dels dos. I diu, sí, sí, és taules, sí. Sí, no insistim perquè és taules i no sé què. Ve a l'encarregat àrbitre i els hi pregunta, diu, volen fer taules? Així, sorprès. Diu, però ja estan d'acord? I diu, sí, sí, perquè les taules, això és taules, no es pot fer d'això, s'ha de ser un rat, no sé què. Llavors, al sortir, jo sento que comenten entre ells, quan agafaven la porta per sortir, sento que comenten entre ells, bueno, això ens convé tots dos, així. Llavors vaig caure, i vaig estar a punt de dir-los, però vaig, al final no els vaig dir res. Vaig caure en que no s'havien informat de que aquell any era mig punt més i tots dos van fer taules i es van quedar a la categoria. O sigui que anècdotes com aquestes, bueno, un altre dia, perquè ara potser ja no hi ha tant temps, però un altre dia parlaré de tres o quatre anècdotes que em van passar a mi personalment.
Ah, molt bé.
Però
sí,
que
sí.
Són una mica més llargues d'explicar, que ja omplirien tota una intervenció meva.
Molt
bé. I
molt
són
bé.
Anècdotes també curioses d'aquestes.
Estarem esperant els nostres oients. Jo, de part meva, només puc afegir a aquesta història, com que has esmentat una moneda.
Sí.
A mi em va passar arbitrant una minicopa de Barcelona. Després ja, o sigui, a toro pasado, com es diu això en castellà, o sigui, resulta que doncs un àrbitre, o sigui, allà de la competició, tenia doncs un petit conflicte en una partida, que no es posaven d'acord els jugadors, d'on eren els alfils, un deia que aquí, l'altre allà, i es va inventar, o sigui, per àrbitre, simplement tirar una moneda. O sigui, la qual cosa després vaig fer una repassada a fons a les persones implicades, perquè primer jo com a àrbitre principal ni em va arribar res, ni cap delegat em va dir res, però clar, o sigui, tirar una moneda, o sigui, per resoldre aquestes situacions és simplement, doncs, posar en evidència que tu no tens la capacitat de resoldre el problema.
Clar, hi havia d'haver recorregut.
Sí, sí. Bé, doncs ara continuem una mica en la direcció d'això, com que vam parlar l'altre dia de l'incident amb gran mestre Kirill Shevchenko en el campionat d'Espanya de clubs, divisió d'honor, amb el Lilla, ha sortit pel canal de YouTube a Miguel Ilescas, dos talls de vídeo on analitza això. Ara passarem a uns trossos d'això i analitzarem una mica què és el que diu Gran Mestre.
Bien, lo primero es... os voy a poner en antecedentes. Campeonato de España, División de Honor. 8 equipos participando, jugadores profesionales en su gran mayoría. Y yo había tenido, bueno, pues la fortuna de competir con el equipo Stadium Casablanca My Investor de Zaragoza, en compañía de una selección formada exclusivamente por jugadores españoles, entre los que, bueno, pues figuraban David Antón, Paco Vallejo en el tablero 2, Iván Salgado jugaba de 3, yo jugaba de 4, y teníamos también a Pedro Ginés, Sabrina Vega y Alberto Quintín, un equipazo que, sin embargo, no éramos favoritos, ni mucho menos, porque había otros equipos con jugadores fichados, extranjeros, y realmente un nivel muy alto, incluso gente, pues bastante gente entre 2.600 y 2.700 ELO. El torneo, bueno, encontraréis una cobertura muy completa en la revista, fue muy interesante. Felicidades a los integrantes del dúo Beniehan, equipo de Murcia, Costa Cálida, que logró una merecida victoria, eso sí, muy apretada con otros, entre otros, nuestro equipo, el My Investor, que estuvimos a punto de ganar. Y bueno, personalmente para mí, después de 6 años, pues fue toda una experiencia volver a jugar. Pero no es eso de lo que trata este vídeo. Vamos a hablar del caso Shevchenko. Empezaré por deciros que Kirill Shevchenko integraba parte del equipo Silla de Valencia como segundo tablero y había jugado en la primera ronda contra Minbasem, firmando un empate. Y en esta segunda partida, segunda ronda, nos enfrentábamos a ellos, el My Investor, y jugaba Paco Vallejo con piezas negras contra Kirill Shevchenko. Para que os hagáis una idea de cómo estaba organizado, y ahí hablaremos también un poco de todo el tema de cheating, os voy a enseñar cómo eran los baños en ese torneo. Podéis ver en la imagen de la...
Aquí, això us recomano mirar, perquè allà fa així un planell dels lavabos, que em va sorprendre una mica, perquè els serveis es trobaven fora de la sala de joc, que havies de passar pel vestíbul, després donar la volta, i després hi havia una història d'aquests banys. Això ho explica Miguel en molt detall, i ara anem al segon tall del que explica.
Se alcanza una posición donde Paco va a gastar mucho tiempo encontrando la mejor jugada, que es aquí. En este momento, vosotros podríais intentar pensar un poco qué jugar con negras. Es muy difícil la mejor jugada y a Paco le costó más de 20 minutos encontrarla. Francamente difícil. Se enfrenta a amenazas importantes como torre H1 y F4. Y a Paco por fin se le ocurre la brillante idea de devolver el peón. Bueno, devolver, no, perdón, sacrificar el peón de D6. ¿Cómo veremos para forzar un final con alfiles de diferente color con buenas perspectivas de tablas? A Paco le sorprendió que después de haber gastado 20 y pico minutos en una jugada tan dura como, bueno, tan difícil como Rey F7, su rival continuó jugando con bastante rapidez y seguridad. No pareció impresionado en absoluto por Rey F7. Y comió tranquilamente el peón. Bueno, ya iban bastantes visitas al baño y Paco lanzó una nueva, bueno, pues advertencia al árbitro de que algo no iba bien. Los árbitros en su informe comentan que avisaron a Shevchenko de que, bueno, de que había quejas de que estaba visitando mucho el baño. Esto por lo visto ya fue en la apertura y que por favor, si tenía que volver al baño, informara previamente a los árbitros. A partir de la segunda queja de Paco, los árbitros empezaron a vigilar a Shevchenko y observaron que iba al baño sin permiso, sin avisar, con lo cual ya estaba incumpliendo pues las instrucciones que había recibido del equipo arbitral. Ya era un motivo seguramente de advertencia o sanción, no lo sé, pero está claro que algo fallaba ahí porque el ucraniano no informaba de sus salidas. Mandaron a un árbitro a investigar qué hacía Shevchenko en el baño, o sea, a qué baño iba y cuánto tiempo pasaba allí. Y descubrieron, y si queréis volvemos a la imagen del mapa, descubrieron efectivamente que Shevchenko siempre se encerraba en este baño individual, omitiendo la posibilidad de ir al baño al baño principal. Esto significa que no necesitas solamente orinar, ¿no? Sino que necesitas algo más. Y hacer esto repetidamente varias veces durante la partida, pues no es normal. Shevchenko informó entonces a los árbitros de que tenía un problema de estómago, bueno, aunque fue, no han dado muchos detalles al respecto, pero bueno, era una explicación bueno, muy pillada por los pelos ahí. El equipo arbitral siguió vigilando a Shevchenko, le insistió en que debía pedir permiso, pero el ucraniano siguió sin hacer caso, hasta el punto de que un árbitro entonces, viendo que repetidamente ingresaba en este departamento, pues el árbitro entró a continuación de Shevchenko, y es ahí cuando descubrió, en el registro que hizo, descubrió un teléfono móvil oculto justo detrás de lo que sería la cisterna, con una extraña nota que decía algo así como: no tocar, el huésped vendrá esta noche a buscar el teléfono o contestará esta noche. Esto no tenía mucha explicación, pero claro, de alguna forma se dispararon todas las alarmas por el hecho de encontrar un teléfono móvil ahí oculto, encendido, protegido con un pin, que, bueno, los árbitros, ante esta situación, sin tener la certeza de que el teléfono fuera de Shevchenko, aunque con claras sospechas ya a esas alturas, pues toman la decisión de cerrar ese baño, cerrarlo con llave, de forma que nadie pudiera acceder. El teléfono lo requisan, y justo cuando están llamando a la señora de la limpieza para cerrar el baño, la señora de la limpieza les comenta a los árbitros que justo el día anterior, a esa misma hora más o menos, había encontrado un teléfono móvil en ese baño. Que dicho teléfono estaba depositado en recepción, y esto ya, claro, de alguna forma los árbitros comprenden que lo que está pasando no es normal. Cierran ese baño, van a recepción, recepción se niega a entregar el teléfono a los árbitros por una cuestión de protección de datos, pero sí que pueden ver que el teléfono tiene la hora de Rumanía. Recordemos que Shevchenko juega actualmente bajo bandera rumana, es decir, no tiene la hora española, la hora de Madrid, de Melilla, sino una hora europea, una hora más. Total, que empiezan a acumularse los indicios de que alguien está consultando y bueno.
Molt bé, doncs recomano als nostres oients que mereixen aquest vídeo. Jo, la veritat, hi ha unes coses. Primer, evidentment, sense cap gana de retreure res a ningú, doncs, a mi l'Illescas també és una persona interessada de l'equip contrari, no? D'aquell que va jugar contra el Silla. D'altra banda, nosaltres, jo fa poc he fet un viatge també amb un canvi d'horari. Llavors, clar, quan el teu telèfon troba una xarxa, i aquí a la Unió Europea estem, o sigui, tots en roaming, per tant, no cal ni comprar una targeta SIM ni res, per tant, automàticament canvia d'hora. O sigui, per tant, això, que hi hagi un telèfon que vagi amb l'hora de Romania, que per cert és la mateixa que hora Ucraïna, bé, això s'hauria d'explicar. Però, en tot cas, la Comissió Fair Play de la FIDE designa Vicent Hirayts, conseller de la Comissió Fair Play, delegat de Països Baixos, com a investigador del prima facie cas el 17 d'octubre. La nota FIDE del 18 d'octubre suspèn a Kirill Shevchenko de totes les activitats oficials com a jugador, diuen, per un període de 75 dies, és a dir, fins l'1 de gener de 2025. Al mateix temps, se li obre un període de 2 setmanes per presentar al·legacions justificades per anul·lar la suspensió. A hores d'ara no he vist cap altra nota, amb la qual cosa suposo que aquestes al·legacions no s'han presentat. Al mateix temps, s'ha de dir que la FIDE subratlla que la suspensió no significa un reconeixement de culpabilitat del jugador i que la investigació es faria des de la presumpció d'innocència del mateix. La notícia va ser rebuda amb certa sorpresa en el món de l'escac, ja que va afectar a un jugador amb la puntuació ELO més gran que fins ara hagués estat implicat en un assumpte com aquest. Nosaltres volíem entrevistar el director tècnic del Club Ajedrez Silla, l'amic José Antonio García Domingo, àrbitre internacional, i havíem quedat per una entrevista en aquest programa després que haguessin tornat de l'Europeu de Clubs, però a causa dels esdeveniments de la comunitat valenciana amb la Dana, de pressió aïllada en nivells alts, per si algú no sap què significa, això ha capgirat totalment els nostres plans. Ara mateix el company queda molt afectat, no per danys personals, per sort, sinó pel fet que, segons m'ha comentat en una conversa privada, coneix gent qui ho ha perdut tot. I això, Ricard, és molt fort, no?
Sí, sí, sí. És una cosa que, doncs, ens ha de colpir a tothom, sí.
I des d'aquí enviem una forta abraçada a tots els afectats per aquest fenomen desgraciat meteorològic. Entenem que la recuperació no serà pas fàcil, però esperem que la força humana i la força de gens una sumus, en particular, aconseguirà vèncer les desgràcies meteorològiques i la poca efectivitat d'algunes autoritats. Ara, doncs, anem a notícies Llampec. El campionat de Catalunya per equip d'edats, de l'1 al 3 de novembre a Calella. 124 equips en total. Sub-8, 21 equips. Campió, dos Torres Sant Cugat, A. 6 partides guanyades de 6, un resultat molt meritori per un club nou que puja molt fort. L'Andesana, segon, Gramenet, tercer. Sub-10, 30 equips. Primer, Ateneu Colón, 5 guanyades, una perduda. Segon, dos Torres de Sant Cugat A, 4 de guanyades, una empatada, una de perduda. I Vilafranca A, curiosament 5 de guanyades i una només de perduda, però el segon classificat 18 punts de partides i el tercer classificat 16,5. Després, sub-12 amb 24 equips, Ateneu Colón, també tot guanyat, el Barberà i el Figueres de tercer. Sub-14, 22 equips, el Gerunda, després el 3 Peons i l'Amposta A. Sub-16 amb 12 equips, el Barberà, guanyador, el Cerdanyola del Vallès, amb un punt menys de partides, i el Ferrà Priudoms, amb 4 guanyades, 2 de partides i 15 punts en total, mig punt menys que el segon classificat. Sub-18, amb 7 equips, primer Linars, segon Aranpenya Vilanova, i tercer el Mixt, un equip mixt format per una barreja de jugadors de clubs diferents, i el Sub-20, amb 8 equips, el primer Barcelona, el segon Casal Catòlic Sant Andreu, per cert, Ricard, també un nom curiós, però aquest sí que és un club que existeix, i el tercer classificat Linars. En les categories aquestes últimes, Sub-18 i Sub-20, es va fer primer una espècie de fase primera i després una fase final, perquè amb 7 equips i 8 equips ha estat una mica complicat, però bé. Després, fent ressò dels programes anteriors, el campionat de veterans d'Europa, que va acabar el 2 de novembre a Itàlia, el nostre amic, mestre internacional, Josep Anton Lacasa, que el vam entrevistar aquí i va quedar campió d'Espanya, de la categoria Supra 50, doncs mireu, acaba quart en l'Open 50 amb 6 punts i mig, només mig punt per darrere dels 3 guanyadors. Els 3 guanyadors van ser tots a 7 punts. En categoria Supra 65, el GM José Luis Fernández García, 8è classificat, i de Catalunya Ruslan Pogorelov, gran mestre d'origen ucraïnès, 13a posició. I finalment, s'estan celebrant ara, quan els nostres oients escoltaran aquest programa, els campionats de joventut mundials, sub-14, sub-16 i sub-18, fins al 9 de novembre a Brasil, que ja ho vam esmentar. A hores d'ara, en categoria Open 16, avui, aquest matí, líder en solitari amb 6 de 6, el mestre FIDE espanyol Javier Abans. Li desitgem molta sort, però encara són 11 rondes en total, per tant, en falten 5. 520 jugadors, com vam dir, molts d'ells de Brasil, però, curiosament, em vaig fixar en jugadors dels països aquells que tenen tibada, no? Perquè ara estan parlant tothom de l'Índia. De l'Índia només 11 jugadors. I de la Xina només 9 jugadors. Deu ser que les distàncies geogràfiques són molt, molt complicades. Per exemple, durant les Olimpíades, la selecció de Nicaragua em va comentar que no podríem haver vingut a les Olimpíades si no fos per la FIDE que els hi pagués els bitllets d'avió, perquè, o sigui, els sandinistes van eliminar del tot a la Federació d'Escacs de Nicaragua. No sé per quin motiu. Bé, això és tot per avui. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.